Bon dia, són les dues. La justícia britànica reconeix la immunitat de Joan Carles I fins l'abdicació, per tant, no se'l podrà jutjar al Regne Unit per l'assetjament de què l'acusa Corina Larsen si els fets es van cometre abans del 2014. El procés contra ell, però, pot continuar per fets denunciats a partir d'aquell moment.
RAC 1 migdia.
De seguida, doncs, anem a Londres per saber els detalls d'aquesta decisió judicial, una victòria parcial pel rei emèrit. També anirem al Congrés, on avui es commemora el 44è aniversari de la Constitució. PSOE i PP s'acusen mútuament d'incomplir-la. Pedro Sánchez ha retret als populars el bloqueig de la renovació del poder judicial i Alberto Núñez Feijóo denuncia, sense mencionar-la explícitament, la derogació del delicte de sedició. A Barcelona, més de 3.000 persones han sortit al carrer per denunciar que la sedició se substitueixi per un delicte de desordres públics agreujats que entenen que pot endurir la repressió. A la marxa on hi havia els màxims dirigents de Junts s'hi han sentit crits per demanar la dimissió del govern. Un govern que, mentrestant, tot i ser festiu, s'ha reunit com cada dimarts, ha aprovat doblar els esforços per intervenir en fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Avui es completaran els quarts de final del Mundial amb el partit d'Espanya,
que s'enfrontarà al Marroc a partir de les 4, des de mitja hora abans a RAC1, amb l'equip del Versió i tota la redacció d'Esports, un partit amb més seguidors marroquins que no pas espanyols i que han dut a la FIFA a instal·lar pantalles gegants al perímetre de l'estadi pels aficionats sense entrada i per evitar revendes i aldarulls, que la policia també intentarà que no es produeixin aquí a casa nostra, a Catalunya, ni tampoc a la resta de l'estat espanyol. Qui guanyi s'enfrontarà al vencedor del Portugal-Suïssa, que començarà a les 8, també en directe a RAC1. Recordem que ahir van aconseguir bitllet pels quarts Brasil i Croàcia.
I l'últim titular pel temps, avui serà un dia tranquil, però dijous arriba un canvi. Arnau Toledano, bon dia.
Bon dia, sí, hem començat aquest dimarts amb molts núvols, però aquesta tarda el sol serà protagonista de nou a moltes comarques. Les temperatures també seran més suaus, amb màximes entre els 11 i 13 al Pirineu i entre els 14 i 17 a la resta. Demà dimecres el cel es mantindrà variable i tornen també les boires espesses a punts de la Vall de l'Ebre, Terres de Lleida i Depressió Central, i aquí costarà que pugi la temperatura. De cara a dijous arriba un canvi de temps i plourà a qualsevol punt del país des de mig matí fins al vespre, amb una cota de neu que serà alta per sobre dels 2.000 metres al Pirineu. Divendres, dissabte i diumenge no acabarà de fer net i la temperatura tornarà a baixar.
Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
La justícia britànica reconeix la immunitat de Joan Carles I fins al moment de l'abdicació. Va ser el 2014. El Tribunal d'Apel·lacions d'Anglaterra i Gales ha acceptat el recurs que el rei emèrit va presentar davant la demanda per assetjament que va presentar contra ell Corina Larsen. Revoca així la decisió del jutge que havia negat la immunitat de Joan Carles I. Anem cap a Londres. Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. La justícia britànica fa marxa enrere i ara dona la raó als advocats de la defensa del rei emèrit i considera que Joan Carles I té immunitat sobre les acusacions d'assetjament de Corina Larsen entre els anys 2012 i 2014, és a dir, mentre encara era el cap d'estat. El Tribunal d'Apel·lacions de Londres apunta que les accions de què se l'acusa no pertanyien a l'àmbit privat i, per tant, estan emparats per la immunitat. És una victòria de la defensa de l'emèrit que deixa fora part de la causa, sobretot pel que fa a maniobres d'assetjament i espionatge, però no acaba del tot amb el procés judicial. De fet, la demanda presentada per Corina segueix el seu curs i el rei Joan Carles I pot acabar judici pels fets ocorreguts a partir del 2014.
Gràcies, Sergi. Aquesta notícia s'ha sabut coincidint amb la commemoració de l'aniversari de la Constitució espanyola, una commemoració marcada altra vegada per la divisió política i les acusacions creuades entre PSOE i els partits de dreta sobre qui la compleix menys. Tant el PP com Vox i Ciutadans titllen Pedro Sánchez d'amenaça per la unitat d'Espanya i la Carta Magna. Ho diuen pels acords que té amb partits independentistes. El president espanyol s'hi ha tornat i els ha contestat que no estan en condicions de donar lliçons de constitucionalisme perquè no s'hi pot arribar a cap acord, això, pel bloqueig del poder judicial. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Tot això ha alimentat la crispació que va a més entre el PSOE i Podem per una banda, les dretes per l'altra. Sánchez li retreu al PP que vulneri la Constitució per no pactar la renovació del poder judicial.
Tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución, que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones constitucionales. Y por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad de los partidos conservadores de la oposición para que cumplan con sus obligaciones constitucionales, porque mientras no lo hagan no van a poder dar ninguna lección de constitucionalismo.
I Feijó tanca la porta a qualsevol acord amb Sánchez, diu que el PP no pactarà amb el socialisme fins que hi hagi relleu de Pedro Sánchez i avisa que la reforma de la sedició continua dinamitant tot.
La amenaza de los partidos anticonstitucionalistas es una amenaza real, lo estamos viendo en decisiones del gobierno muy sorprendentes que están bordeando la Constitución y que están llenando de dudas y también de recelos y de preocupaciones a muchos ciudadanos españoles.
Tot això abans de l'acte institucional al Congrés, on Meritxell Batet, com a presidenta de la cambra, ha retret la poca capacitat política per arribar a acords, el que no va passar ara fa 44 anys. Ja en marxa en aquests moments la recepció, el còctel dins el Congrés dels Diputats, on la premsa també hi podem ser, però sense gravar res.
Aquí Salvador Illa ha aprofitat el dia de la Constitució per llançar un missatge a favor del diàleg. El primer secretari dels socialistes ha posat l'exemple, la Carta Magna, com a producte d'acords. Ho ha fet en un vídeo a Twitter on ha destacat que no es pot prosperar sense un mínim consens sobre les normes bàsiques de convivència.
I remarco la necessitat de seguir amb aquest esperit de diàleg, de recerca d'acords, enraonant, respectant-nos, fent política útil, pensant més en el bé comú que en els interessos de part, bé siguin de partit, bé siguin d'altres organitzacions, pensant més en l'interès general, en el bé comú, per fer prosperar la societat.
Doncs la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana contra els pactes, justament entre socialistes i Esquerra, especialment contra la reforma del Codi Penal, ha plegat aquest matí més de 3.000 persones que no han arribat a omplir la plaça Sant Jaume de Barcelona. Sota el lema "Cap pacte amb Espanya", els assistents han renegat de la negociació entre els republicans i els socialistes, que implica el canvi del delicte de sedició per un de desordres públics agreujats. Això, asseguren, criminalitza el dret a la protesta. Des de la plaça Sant Jaume, Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. L'acte ha consistit a criticar la negociació d'Esquerra amb el govern espanyol i ha servit per defensar l'estratègia de Junts i la CUP de no pactar amb la coalició que formen PSOE i Unides Podem. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que la reforma del Codi Penal busca condemnar l'expresident Carles Puigdemont.
Tenir present que les accions que duem a terme a Madrid no poden anar en contra del moviment independentista català. La finalitat d'aquesta modificació, ho ha dit la vicepresidenta, ho ha dit la ministra de Justícia, ho ha dit Josep Borrell, és poder extradir el president Puigdemont.
La presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, diu que la nova norma castiga l'independentisme.
Cada paraula d'aquesta reforma, cada paraula d'aquests desordres públics agreujats, és un perill per l'independentisme.
Esquerra i Òmnium s'han desmarcat de la manifestació de l'Assemblea.
Gràcies, Edgar. Sentíem ara Laura Borràs. Junts ha estat l'únic partit independentista present com a tal en aquesta mobilització. També hi havia Carles Riera de la CUP, però no a primera fila. Davant d'això i dels retrets a Esquerra dels manifestants, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, els ha respost.
L'independentisme només avançarà si ho fa unit, i per part del govern qualsevol moviment independentista, qualsevol els partits o els moviments que vostè feia referència trobarà la mà estesa. És important que les persones que, o els, sobretot els organitzadors de la manifestació que s'està celebrant en aquests moments, tingui clar, el govern no és l'adversari, no s'han d'equivocar.
Plaja ha afegit que s'ha de mirar la lletra petita del delicte de desordres públics agreujats, però assegura que en cap cas deixa ningú pitjor. Són declaracions que Plaja ha fet en la roda de premsa del Consell Executiu, que avui ha aprovat doblar el pressupost per intervenir en fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Les primeres intervencions seran a les Garrigues i al Berguedà, Sílvia Solanes.
L'anunci l'ha fet la portaveu del govern, com deies, Patrícia Plaja, després de la reunió de l'executiu, que tot i ser festiu, avui s'ha reunit.
Ara el govern dobla el pressupost destinat a les intervencions en fosses de la Guerra Civil i el franquisme. L'augment del pressupost incrementa significativament la capacitat d'intervenir en fosses i també de fer anàlisis antropològics i genètics de les restes recuperades. El pressupost arriba quasi a 5 milions d'euros, pràcticament doblant el que hi havia fins al moment.
En aquests espais, al Berguedà i les Garrigues, on es vol intervenir el primer semestre de l'any, entre d'altres, a punts on hi havia un hospital republicà, es calcula que almenys es podran recuperar una setantena de cossos.
RAC 1 migdia.
Les 2:10, els casos de grip es disparen, mentre que els de bronquiolitis confirmen la baixada de l'última setmana. En paral·lel, creixen els ingressos a l'hospital per Covid. El conjunt de malalties provocades per virus respiratoris, doncs, continuen a l'alça, Benet Iñigo.
La grip és la malaltia que més creix. Aquesta setmana l'atenció primària ha diagnosticat gairebé 5.000 casos nous, que vol dir un 50% més que l'anterior. Els experts esperen el pic per Nadal uns mesos abans del que era habitual abans de la pandèmia. La Covid es manté estable, però l'augment de casos es va notar en els hospitals. Ara hi ha 900 persones ingressades, 140 més que la setmana passada, i també hi ha dos casos més d'ingressats a cures intensives. I pel que fa a la bronquiolitis, tot i que segueix tenint una gran incidència, la corba va de baixa. Els últims 7 dies s'han diagnosticat 1.500 casos d'aquesta malaltia que afecta sobretot nens petits. Són 300 casos menys que en el pic de fa 15 dies.
Trànsit preveu una operació tornada modesta aquesta tarda per tancar la primera part del pont de la Puríssima. Calcula que tornarà a l'àrea metropolitana de Barcelona aproximadament la meitat dels vehicles que en van sortir divendres, per tant, al voltant, Benet, de 200.000 cotxes.
Sí, per fer més fluid aquest retorn, s'instal·laran carrils addicionals a l'AP7 a partir de les 3 de la tarda, al nord, entre Llinars i Montornès del Vallès, i al sud, entre Vilafranca i el Papiol. En aquests dos trams, a més, els camions només podran anar 80 per hora i per la dreta sense poder avançar. Les restriccions s'ampliaran demà, perquè Trànsit calcula que tornaran a sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona al voltant de 400.000 vehicles. Els camions també hauran de circular com a màxim a 80 per hora i pel carril de la dreta, en el cas de demà, el tram central de la P7 entre Granollers i Martorell i el tram sud de l'autopista, on només té dos carrils.
A l'aeroport del Prat, Vueling ha cancel·lat avui 29 vols per la vaga que continuen fent els tripulants de cabina de la companyia. Operarà 144 trajectes dels 173 previstos. Són el 83% del total. Vueling assegura que ja ha avisat amb antelació els afectats i els ha ofert alternatives. El 93% ja els ha recol·locat en altres vols o els ha tornat els diners.
RAC 1 migdia.
I aquesta matinada ha mort Kirsty Alley. Tenia 71 anys i li acabaven de diagnosticar un càncer.
Alley va debutar al cinema a principis del 80, Star Trek II, La ira de Khan, però va ser el seu paper a Cheers el que la va fer mundialment famosa. La seva interpretació de Rebecca Howe, la gerent del bar de la mítica sèrie, li va suposar un Globus d'Or i un Emmy. El segon li va arribar pel personatge de Sally Goodson a La madre de David, i tota una generació la recorda també per la trilogia Mira qui parla, on compartia protagonisme amb John Travolta.
Ara són les 2:12. De seguida tornem per repassar més notícies d'aquest dimarts.
RAC 1. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
És temps de celebrar i a Supermercats Plus Fresc t'oferim un gran assortiment de productes en oferta.
Galets de Nadal al pavo segona unitat al 70%. Brou Aneto de carn d'olla segona unitat amb 70% de descompte. Cava Raimat Brut Nature Eco segona unitat al 50%. I recorda que t'ho portem a casa. També pots fer la teva compra online. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
A aquestes festes, Casa Tió cuina per tu.
Tria entre un gran ventall de carns fresques servides a diari i de plats casolans per als teus àpats. Farcits, espatlles, canelons...
Sorprèn amb els nostres lots de Nadal o amb el regal de productes de proximitat.
I amb la targeta de fidelització pots acumular descomptes per a la propera compra.
Casa Tió, ramaders i carnissers des de 1916.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva d'Strauss amb obres com el Danubi Blau o la Marxa Radetzky. Els dies 1, 2 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Bye Bye Monstre, al Teatre Poliorama, a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de Deboll de Gom, ple de sorpreses, aventures, balls i cançons, on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar, ja a les llibreries.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pontermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill. Però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna. El tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Compra les teves entrades a la villarroel.cat i a regalateatre.cat.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
RAC 1 migdia.
Ara és un quart de tres i avui es defineix l'última eliminatòria dels quarts de final del Mundial. Espanya s'enfronta, Albert, a Marroc i Portugal a Suïssa.
Sí, l'Espanya-Marroc jugarà a les 4 i en directe a RAC 1 amb tot l'equip del Versió i la redacció d'esports, i després el Portugal-Suïssa, com dius, també a RAC 1 a partir de les 8.
El Mundial de Qatar es juga a RAC 1.
De moment continua sense haver-hi sorpreses en aquesta ronda de vuitens i segueixen havent-se classificat per quarts totes les seleccions favorites. Ahir ho van aconseguir l'actual subcampiona Croàcia, la més llorejada i una habitual a les rondes finals com és Brasil, i avui ho intentaran Espanya i Portugal. Marxem ja cap a Qatar i saludem el nostre enviat especial en aquesta cita. Damià López, bon dia.
Hola, Albert, molt bon dia.
Queda poc més d'una hora i mitja pel partit, de fet, però em confirmes que encara no tenim 11 d'Espanya per enfrontar-se al Marroc?
No, encara no, encara no tenim l'11 d'Espanya, no han de passar molts minuts d'aquí a que Luis Enrique dongui l'alineació titular, on hi esperem presència d'alguns jugadors del Barça, per descomptat, com en tot aquest torneig. Jo crec que Jordi Alba, que Sergio Busquets, que Gavi, Pedri i presumiblement Ferran Torres formaran en l'11 titular. En tot cas, desvelarem aquesta incògnita d'aquí uns minuts. Luis Enrique, que ve mantenint un esquema força habitual, un format d'equip molt fix en aquest Mundial, i ara arriba l'hora de la veritat, vuitens de final. Deies que no hi ha sorpreses. Espanya intentarà evitar que Marroc sigui la primera, però compta amb l'equip africà, que és un dels conjunts que està fent un futbol més brillant, que en la primera fase ha deixat fora equips que partien com a favorits en el seu grup, com Bèlgica o com Croàcia, i que intentarà doncs ser la primera sorpresa d'aquests vuitens. Ahir un Luis Enrique tens i molesta amb algunes preguntes dels companys, quan doncs d'alguna manera li retreien o li reflexionaven que Espanya no havia estat bé en la segona part contra el Japó, en la derrota per 2-1. En qualsevol cas, Luis Enrique parlava del que espera que es doni avui en el terreny de joc i també a les graderies, una festa del futbol amb aficionats d'Espanya i també molts aficionats marroquins.
Nos encanta que el estadio esté lleno y que haya una fiesta del fútbol y que haya mucho marroquí, que además es un país que con el que tenemos una muy buena relación, y ningún problema. La fiesta del fútbol, a jugar, que gane el mejor. Marruecos está haciendo historia en lo que es sus participaciones en el Mundial, y para nosotros es una motivación muy grande poder pasar a la siguiente fase. O sea que tiene todos los alicientes este partido para disfrutarlo, y eso es lo que vamos a pretender.
I com et deia, encara no tenim l'11, però el que podem pràcticament assegurar és que Pedri serà titular per quart partit consecutiu. Ahir el treien en roda de premsa i explicava al migcampista del Barça quin partit s'espera.
Todos los jugadores que estamos aquí, por lo menos en la selección española, estamos acostumbrados a jugar en estadios que van en contra, que tienes muchísima presión del público rival. En lo personal a mí me gusta y me siento cómodo.
El d'avui, en tot cas, també és un partit que genera força incertesa a la policia, per si hi ha alguns aldarulls al carrer. Els Mossos ja l'han declarat al risc, perquè hi haurà molts aficionats de totes dues seleccions, i pels antecedents d'enfrontaments a Brussel·les entre alguns aficionats marroquins i la policia. Anem a saber, per tant, també com plantegen els Mossos el dispositiu d'aquesta tarda. En té més detalls amb Manet Íñigo.
Doncs mira, Albert, és un dispositiu molt dispers, perquè no hi ha un punt centralitzat on cada afició veurà el partit, sinó que pot ser a qualsevol lloc on salti una espurna. També és un dispositiu molt obert, en el sentit que si passa alguna cosa caldrà reaccionar ràpid i moure unitats. Per això s'ha convocat una sala de coordinació conjunta des d'on els principals comandaments dels diferents cossos seguiran la jornada, com passa els dies de grans mobilitzacions. I és un dispositiu que té per objectiu la prevenció. Per exemple, avui els Mossos han desplegat més unitats antiavalots del normal al centre de Barcelona, on hi ha molts bars, restaurants i sales que projecten el partit. La visibilitat de les furgonetes de Brimo i Arro poden dissuadir de possibles enfrontaments o aldarulls. La policia també estarà molt atenta al que pugui passar en altres ciutats, tant de l'àrea metropolitana com de l'interior de Catalunya, que tenen una gran comunitat marroquina, i no perquè els problemes els puguin crear els aficionats del Marroc. Per exemple, a d'altres ciutats de l'Estat, grups d'ultradreta han fet crida a les xarxes per defensar Espanya, diuen, dels sarraïns. Les policies esperen, doncs, que sigui quin sigui el resultat, el postpartit sigui tranquil, però per si de cas ho tenen tot a punt.
Pendents, doncs, de possibles onzes, això pel que fa aquest Espanya-Marroc, mentre que al vespre, i si ens tornem a centrar en l'esportiu, Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
Portugal i Suïssa buscaran la darrera plaça per aquests quarts de final.
Un partit marcat pels dubtes novament sobre Cristiano Ronaldo, a banda dels rumors que el situen a partir del gener a l'Al Nassr de l'Aràbia Saudita. Segons ens van mostrar les càmeres, el davanter va dir al seu seleccionador: tens una pressa de collons per treure'm, no fotis, quan el van substituir a l'últim partit. Santos, el seleccionador portuguès, parlava així del jugador en declaracions a Gol.
Lá no campo no vi.
Allà al camp no vaig veure res, res. La segona part de la pregunta, si ja he vist les imatges. Sí, les he vist i no em van agradar gens, gens. A partir d'aquí aquestes coses es resolen a casa i ja està resolt. Acabat. Punt final a aquesta qüestió. Ara tots estem concentrats en el partit.
I agora é pensar no jogo amanhã e todos estão totalmente disponíveis e focados para o jogo amanhã.
La suïssa de Xherdan Shaqiri continua presentant candidatura com a mínim pels quarts de final. Va superar el Camerún en la seva estrena, va aguantar l'empat al Brasil fins al minut 83 i va remuntar davant Sèrbia. De fet, gairebé va acabar primera de grup. El Portugal-Suïssa començarà a les 8, el podreu seguir també a RAC1.
Aquest, per tant, és el menú d'avui al Mundial de Qatar. L'endemà, que com dèiem, Brasil i Croàcia certifiquessin també el seu pas a quarts de final. I ho fem començant pel Brasil. Damián, un partit molt plàstic per la Canarinha, que vas poder seguir en directe també.
Sí, molt fàcil pels brasilers. Jogo bonito, els coreans no van ser rivals, va tornar Neymar, bon partit de Rafinha, Dani Alves va entrar a la segona part, en definitiva, doncs un passeig militar pels brasilers que esperen ja els croats a quarts de final. A la finalització del partit, Neymar volia posar pausa, volia posar calma i diu, doncs, d'anar pas a pas de cara a la consecució del títol.
Hem d'anar pas a pas. Avui ha estat el quart partit i ens en falten tres. Estem ben preparats i amb la mentalitat ben centrada per aconseguir l'objectiu.
Al final del partit podíem parlar amb Paik, el coreà, exjugador del Barça, que tancava la actuació de Corea i la seva particular amb un gran gol i recordava els temps al Barça i al Girona d'aquesta manera.
Un Paik que em sembla que no podem escoltar, Damià. En tot cas, alguna cosa més a afegir en referència a aquest postpartit del Brasil?
Doncs res més, el que comentem, que Brasil s'enfrontarà a Croàcia i que no es parla de res més entre la premsa brasilera que d'un possible enfrontament a semifinals amb Argentina. En tenen moltes ganes, però evidentment primer Brasil haurà de superar Croàcia i Argentina haurà de fer el mateix en Països Baixos.
I abans, Gemma, al migdia Croàcia va haver de patir bastant més per classificar-se contra Corea del Sud.
Els croats van empatar un contra el Japó en un partit en què els asiàtics es van avançar abans del descans. Perisic va empatar els primers minuts de la segona part i l'eliminatòria es va decidir als penals. Els croats van guanyar per 3-1 en aquesta tanda i Luka Modric reconeixia que havien patit molt en declaracions a Gol.
Fuerza está en la cabeza. Un partido de mucho sufrimiento, pero bueno, otra vez mostramos un carácter fuerte. Ganamos en los penaltis. Un partido muy igualado.
Amb tota l'adrenalina i les bones notícies d'ahir, Modric no s'atrevia a dir si serà el seu últim Mundial.
Vamos a ver. Estoy centrado en este. Estoy disfrutando y vamos a ver qué pasa en futuro.
L'heroi de la nit va ser el porter croat Livakovic, que es va convertir en el tercer porter de la història dels Mundials, que ha aturat tres penals. Òbviament va ser l'MVP del partit. Croàcia serà rival del Brasil als quarts de final. Mentrestant, Corea del Sud ha de buscar un nou seleccionador, perquè Paulo Bento va dimitir ahir mateix, després de l'eliminació dels coreans en aquest Mundial.
I abans de tancar aquest bloc, Damià, avui corria per aquí el president de la Lliga, Javier Tebas, que diria que tenia previst parlar en un acte a Doha. Ho ha fet finalment? Alguna cosa destacada?
Exacte, demà hi ha assemblea de la Lliga a Dubai i Javier Tebas s'ha desplaçat amb representants de 40 dels 40 clubs que participaran demà en aquesta assemblea, ja que Barça i Madrid no ho faran. Tebas ha dit que el Barça no hi serà perquè actua el dictat del Madrid, de Florentino, i ha parlat també de les palanques que diu Tebas que el Barça ja no podrà activar més
per recuperar-se econòmicament.
La palanca que necesita es ahorrarse dinero. Empezamos con una, con dos, con tres, con cuatro, pero la palanca, lo dijo el vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona, lo dijeron en la asamblea, esa quinta palanca es que bajen la masa salarial. Ellos lo saben, es que dan vueltas para arriba, para abajo, y es lo que tienen que hacer.
Desde el Barça tienen que estar aplicando medidas anti-Barça, ¿lo son?
Pues ellos han recurrido todo lo que hemos aplicado y han perdido todo. Estamos aplicando las normas, las que corresponden a él y a todos los clubes.
Tot això, doncs, des de Qatar, de Miat. Escoltem, si no hi ha res més, d'aquí a una estona, a partir de quarts de quatre, ja dins la transmissió que tornarem a fer a RAC1 amb tot l'equip del Barça i els seus Muppets i els companys de la redacció d'Esports. Fins ara.
Gràcies, fins ara.
5 minuts i seran dos quarts de tres. Repassem, però, què més ha passat a la resta del futbol. Gemma.
El youtuber que ha rebut una puntada de peu de Samuel Eto'o aquesta nit ha presentat una denúncia per agressions. L'argelista d'un ICM va anar a preguntar, volia preguntar a Eto'o per Bakary Gassama, l'àrbitre del polèmic partit de repesca entre l'Algèria i el Camerun, i això va fer enfadar l'exblaugrana, que és ara president de la Federació Camerunesa de Futbol. Eto'o li va clavar una puntada al pit, segons es pot veure en imatges que circulen per les xarxes socials. Alemanya ja té una primera víctima de l'eliminació de la Mannschaft de la fase de grups del Mundial. Oliver Bierhoff, director general de Seleccions Nacionals i de l'Acadèmia, ha deixat el seu càrrec amb l'aprovació del president de la Federació. Bierhoff ha estat 18 anys treballant per la DFB. I Paco Gémez marxa a l'Iran, dirigirà el Tractor Sasi de l'Iran Pro League fins al 2024.
En el terreny poliesportiu hem de parlar de bàsquet també, perquè el Barça Sant Feliuenc s'ha endut fa re només uns minuts al derbi català de la Lliga Femenina contra l'Uni Girona i ja empata amb els primers classificats amb 7 victòries i 3 derrotes. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. 70-67 han guanyat les blaugranes en un partit en què les d'Isaac Fernández han dominat del segon quart fins a finals dels últims, en què han arribat a tenir avantatges de fins a 15 punts i en què finalment han patit de valent però han aguantat les embestides d'un equip de Bernat Canut que s'ha posat a defensar i que s'ha arribat a apropar només 2 punts. Atenció, perquè amb aquesta victòria el Barça Sant Feliuenc ja empata amb els de dalt, atrapa el Girona, però és que també atrapa 4 equips més, Saragossa, Perfumeries, Avenida, València i Guernica. Sigui com sigui, el Barça continua sense perdre cap partit a casa des del febrer del 2020. Per cert, demà torna a haver-hi partit, en aquest cas del Cadí la Seu, que rep el Saragossa a les 7 de la tarda en partit d'Eurocup.
I avui també juga un partit important al Manresa, que ja podria classificar-se per la segona fase de la Champions.
Sí, els de Pedro Martínez viuen una realitat cruel a la CB i, en canvi, a Europa la cosa va força millor. De fet, si avui guanyen el Llemotges francès a 8:45 del vespre i el Nou Congost ja seran equip de segona fase, i si guanyen ja sobre el Benfica perd a les 6 davant el Riga, el cué del grup ja es classificarà com a primer. L'equip manresà del grup, a primer de grup, a una jornada encara per acabar, tot i que aquesta combinació sembla més aviat improbable. Per cert, a l'NBA Bases, Ricky Rubio ha dit que li queden un parell o tres d'anys als Estats Units, ho ha fet en un podcast oficial que es diu El Reverso.
En la NBA no me queda mucho, mi mujer lo hemos hablado, mi hijo cuando empieza a estar en la escuela me gustaría ya estar sentado en mi casa de Badalona, de Barcelona. Entonces, 2-3 años, diría, me quedan. Sueño con, como mínimo, vivir la experiencia de jugar unas finales, ¿no?
El català porta un any de baixa amb una lesió al genoll, però ja es troba en el tram final de la seva recuperació.
I tanquem, Gemma, repassant què més ens falta per saber.
Que el Barça de futbol sala juga 6:45 a la pista de l'Osasuna Magna. Els blaugranes són líders amb 3 punts més que el Cartagena, que és segon. I a l'hoquei Lliga masculina, recordem que no jugarà el partit d'avui entre el Caldes i el Noia per la mort del capità del Caldes, Alexandre Accensi. A la resta de partits d'avui es farà un minut de silenci. A les 5 es juga el Calafell Barça, a 7:45 l'Alcoi Reus i l'Igualada Liceo, i a les 9 el Vila Franca Sant Cugat i el Voltregà Girona.
I quan queden 2:45, Núria, rematem aquesta edició de Butxaca del RAC1 migdia amb l'agenda cultural.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
I la comencem amb teatre, perquè aquesta tarda s'estrena Amèrica, la Villarroel, Sílvia.
Sí, és una obra de Sergi Pompermayer que ha dirigit Julio Manrique, on l'espectador s'enfronta al passat colonial de Catalunya, un passat de 3 segles d'història que també reviu l'11 de setembre del 2021. Estarà en cartell fins al 29 de gener.
Barcelona engega avui els sons de Ciutat de Nadal. Els carrers, places i mercats s'omplen de música en viu des d'avui fins al 4 de gener.
Sense anar més lluny, el tret de sortida el donaran els Working Trio, una formació de jazz a les 6 de la tarda a Rambla Catalunya amb a Diagonal. També a les 6 a Ciutat Vella, la plaça Sant Agustí, i tocarà el duet Aura.
Més música, Ferran Palau actua Porqueres, al Pla de l'Estany.
I per fi, el que em fa feliç, ho tinc, i vaig...
Serà el El centre cívic a les 8 del vespre coincideix amb l'obertura de la Fira d'Hivern del municipi. Palau està de gira per presentar el seu últim disc, Joia.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Pràcticament 2:45, tanquem aquesta edició de butxaca del RAC1 migdia. Més notícies a partir d'ara als butlletins. Comencem per les 3.